fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Joana Raspall, l'arrel. L'arrel de l'arbre no sap que jo li estimo les branques, perquè fan ombra a l'estiu i a l'hivern el foc escalfen, perquè puc collir-hi flors i quan té fruita menjar-ne. I no li prenc res de franc, que quan està assedegada i els núvols passen de llarg, sóc l'amic que li dona aigua. L'arrel, Joana Raspall.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Per al CCPAE, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, són moltes les raons de l'increment del consum d'aliments orgànics certificats. Els motius que fan d'aquest tipus d'alimentació la preferència del consumidor no estan impulsats per una qüestió de moda o de tendència, ni per un ideal romàntic. Aquests motius tenen a veure amb la consciència global de l'individu, amb la nostra relació amb l'entorn i amb el món que ens envolta. Si bé és cert que en aquest moment hi ha moltes qüestions que millorar en el món, les persones que vivim en aquest segle ens plantegem de quina manera aconseguir deixar la Terra una miqueta millor del que està, disminuint els residus que s'han generat al planeta des de l'ús dels combustibles fòssils i la producció massiva i evitant la contaminació del planeta amb nous sistemes productius nets i sostenibles. Les 10 raons del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per apostar per productes amb certificació ecològica són 1. Són productes saludables en haver estat cultivats amb adobs naturals. 2. No han estat modificats ni química ni genèticament. 3. Incrementen la biodiversitat. 4. Ajuden a preservar l'entorn evitant els fitosanitaris i els productes químics, les hormones i els antibiòtics. 5. Redueixen l'ús d'energia. 6. Fomenta la qualitat, no la quantitat. 7. Redueixen excedents. 8. Contribueixen a la creació d'ocupació. 9. Garanteixen el preu just per a l'agricultor. I 10. Recuperen sabors i aromes perduts. A Catalunya se celebra la Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica, un esdeveniment en el que celebren tot un conjunt d'activitats amb l'objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques entre la població. Aquesta novena edició compta amb més de 150 activitats molt variades arreu del territori català. La Setmana Bio disposa d'una plataforma web, setmanabio.cat, que permet la gestió i la difusió del projecte i millorar l'experiència tant dels organitzadors com dels participants en les activitats del programa. Destaca també l'apartat dedicat a recursos online, incorporat l'any passat, ateses les circumstàncies derivades de la pandèmia, i que ofereix recursos audiovisuals d'interès relacionats amb la divulgació de la producció ecològica i del consum d'aliments ecològics. Avui, al Som Terra, parlarem amb l'Eva Parrilla. És la cap de programes de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Han organitzat una jornada de transferència sobre la comercialització i la innovació per combatre el despoblament rural dins la Setmana Bio. També parlarem en conversa slow amb l'expert en economia circular, el Jordi Oliver. És doctor en ciències ambientals i director executiu d'Inèdit. I farem activisme individual i col·lectiu amb l'ambientòleg expert en gestió de residus, Joan Ibars. Som-hi!
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
segons el mateix Jordi Oliver, doctor en Ciències Ambientals i director executiu d'Inèdit, expert en Economia Circular, a qui tot seguit saludarem, vivim en una anomalia històrica. Quan actualment parlem d'economia circular i de descarbonització de l'economia, sovint ho fem des d'un marc mental que assumeix com a normal la realitat que hem viscut la generació present i a tot estirar les dues anteriors. Però no és així. Venim d'una excepció. Hem viscut en una anomalia històrica d'energia i de recursos que ha permès el progrés, l'allargament de l'esperança de vida, la millora del benestar material per bona part de la humanitat fins a nivells mai vistos abans, però que ha tingut un gran oblidat: el medi ambient. L'economia circular és un model econòmic orientat a l'assoliment de sistemes de producció i consum més eficients i resilients que preservin els recursos dins un cicle continu i n'optimitzin el seu valor. Però com fem aquesta transició? Quin és el camí que cal dibuixar per generar el canvi? Com passem de les paraules als fets? Avui, conversa slow amb el Jordi Oliver, és cofundador i CEO d'Inèdit, un estudi d'ecoinnovació estratègica que des de 2009 acompanya les empreses en la seva transició cap a l'economia circular. El Jordi Oliver, al mateix temps, escriu i investiga per a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. Jordi Oliver, doctor en Ciències Ambientals i director executiu d'Inèdit. Benvingut, què tal? Com va tot plegat? Com estàs?
Moltes gràcies per l'invitació. Estic bé. Sí, anar fent,
eh? Sí, com tots, com tothom, eh? Anar fent, que dia passa any empeny. Avui voldríem parlar amb tu, et puc parlar de tu?
I tant.
Sí? Va, d'acord. Sobre economia circular. Tu ets expert en economia circular. Des de, per exemple, Inèdit, expliqueu que el futur ha de ser intel·ligent, pròsper i sostenible. I això com ho fem? Hem de canviar molts paradigmes, no?
Hem de canviar-ho tot, gairebé. I per això és tan complicat i per això en parlem més que fem, no? Però i és la transició, doncs, que haurem de fer al llarg dels propers anys, i que segurament anem tard. Però sí, hem de transformar la forma com produïm, com consumim, com gestionem els residus, perquè simplement la forma com ho fem no és viable. Generem impactes ambientals que no estan incorporats en els costos dels productes i, per tant, doncs estem destruint la biodiversitat, estem tenint problemes climàtics, tenim problemes amb la gestió d'aigua residual, de residus, etc. Hem de fer molts canvis perquè puguem viure dintre dels límits del planeta.
Dius que estem vivint en una anomalia històrica. M'ha semblat brutal aquest, no?, gairebé titular. Des de quan vivim en una anomalia històrica?
Bé, quan mires, doncs, dades de consums de recursos, es veu que clarament, doncs, que després de la Segona Guerra Mundial, i especialment a partir dels anys 70, 70, 80, es dispara el consum d'energia i de recursos a nivell global. És a dir, els recursos que s'extreuen de la biosfera, de la natura, no?, i entren a l'economia en forma de productes, de béns de consum. I és això, a partir dels anys 70, que es desenvolupa el que coneixem, no?, com a la societat de consum, una societat més consumista, de productes de curta vida útil, durant llançar. Això és el que no havia passat mai en la història de la humanitat. Aquest tipus de sistema productiu, no?, de curta vida útil, gran rotació, és inèdit. Això no havia passat mai.
Per tant, podríem dir que és des de 70 fins aquí, els boomers, som els boomers que hem viscut, no?, tota aquesta anomalia històrica, i que ens faria falta anar no molt enrere, als nostres avis, per recuperar bons hàbits.
Sí, exacte. És a dir, és fruit de les últimes dues, tres generacions a tot estirar, que hem canviat el model de vida. Anteriorment, sí, si anéssim als nostres avis, no? I, si els meus avis mateixos hem nascut als anys 20 del segle XX, de la seva infància, adolescència i primers anys de maduresa, no? La forma de vida era ben diferent. És clar que aquí també estàvem en plena postguerra, no? Però la producció era molt més local, els envasos, molts d'ells encara eren reutilitzables. Tot plegat tenia unes lògiques d'un context de més escassetat, segurament, però més lògic i més sostenible en el sentit que es podia mantenir més a llarg termini. Ara mateix tenim unes dependències, ho estem veient aquests dies, amb els preus de l'energia, etcètera, doncs d'uns combustibles que ens venen, que són importats, que a més són finits, són fòssils, i que generen uns impactes ambientals associats que ens perjudiquen per una altra banda. No? I tot plegat, el disseny que hem fet no té massa sentit. No? Es calcula que a nivell mundial l'economia és un 8,6% circular. Què vol dir? Doncs que de tots els recursos que entren a l'economia en forma de productes cada any, més del 91% són d'ús a llançar. S'apliquen una vegada en un producte, en una aplicació, i després es descarten. També a nivell d'energia, l'11% de l'energia primària que s'utilitza a nivell mundial és renovable. La resta és fòssil. Per tant, estem en un context en el que el 89% de l'energia és fòssil, més del 90% dels recursos que utilitzem són d'ús a llançar i, clar, tenim un problema greu de disseny. No? Si ara vinguessin uns marcians amb un platet volador, no?, i comencen a mirar que hi ha aquests humans que fan, com s'espavilen, com viuen, es posarien les mans al cap, perquè això no té massa futur, no té massa... És a dir, és efímer, això de canviar.
Jo també ho penso sovint, això de que si ens vinguessin a veure des de dalt, que amb un plànol cenital, pensarem, segur, si ho fem nosaltres, si fem aquest exercici de mirar-ho des de dalt, és que realment és absurd. Un 8,6% només és el que acaba tenint una segona vida, no?, de tot allò que de consumim. Perquè aquí la clau, Jordi, on és? Amb la producció, parlaves de producció, no?, o amb el consum? Qui es tira aquí? Qui és l'ou i la gallina amb tot aquest procés?
Els dos són importants. Jo crec que sí, tenim diferents, ja en anglès diuen drivers, no? Són motivadors d'aquest canvi. No? Hi ha un canvi que està venint per la banda regulatòria. Cada cop més tenim regulacions en l'àmbit del canvi climàtic, dels residus, dels plàstics, sobretot que venen de Brussel·les, no?, del Parlament Europeu, de la Comissió, que van avançant i ara mateix doncs això es va transposant en legislacions estatals i ara al Congrés hi ha la llei de residus, hi ha un reial decret d'envasos i residus d'envasos que canviaran molt alguns sectors. Per tant, hi ha una pressió regulatòria cap al productor. Aquesta pressió és cap al bàsicament el productor, el distribuïdor, el comerç. Veuran en els propers mesos com es van aprovant normatives que els fan canviar en algun sentit, introduir envasos reutilitzables, etcètera, etcètera. Però el consumidor també té un rol molt important. El consumidor, sobretot per aquelles empreses que tenen producte que posen al mercat i que, per tant, s'interlocuten directament amb el client final, l'opció de compra que pot fer el consumidor respecte a productes més, entre cometes, sostenibles, també és una motivació important a l'hora de prendre decisions. Per tant, bueno, dialoguen el productor i el consumidor, la producció i el consum dialoguen i els dos han de canviar. Segurament estem en uns canvis d'hàbits, però els productors també hauran de canviar el que es diu el model de negoci. Uh-huh. És a dir, ara la majoria de fabricants, o sigui, d'empreses que coneixem, tenen una lògica que diríem lineal, és a dir, extreuen recursos, tenen uns proveïdors, fan un procés, no?, elaboren un producte, el transformen i el posen al mercat, ja sigui una altra indústria o sigui el client final. I ho fan sota una lògica de venda de producte, no? I jo venc una rentadora, venc una cadira, venc un jersei, venc un moble i cobro per la venda d'aquest producte. Segurament haurem d'anar cap a una economia més de basada en l'ús dels béns, no tant en la propietat, sinó en l'ús, en l'accés. Perquè l'economia basada en la venda de producte genera incentius per l'obsolescència, per obrir menys. Perquè si jo et venc avui un producte a tu, un cotxe, un ordinador, una impressora, avui facturo, però demà ja no. Ja te l'he venut, ja en tens una. Llavors necessito que això et caduqui, no?, que tornis a venir a comprar el més aviat possible. I per tant, genera un incentiu perquè els productes siguin poc durables. En canvi, si anem, per exemple, a sectors que ja estan fent, per exemple, l'automoció, temes de leasing, no?, en la que ja no et venen el cotxe, sinó que tu pagues una quota mensual. I et diu, mira, d'aquí 3 anys torna i veiem si continues pagant la quota o em tornes el cotxe o el pagues i te'l quedes, si hi ha diferents formes. En aquest moment estem pagant per l'ús que fem d'un actiu, però que no és nostre, que continua en mans del propietari. I, per tant, té l'incentiu que sigui més durable. Això està passant en automoció, està passant en tèxtil, està passant en moble, està passant en diversos sectors. Hi ha empreses que són innovadores, són emergents, que estan provant nous models de negoci, que facturen en base al servei que estan oferint en la ciutadania, diguem, els consumidors, i no tant en la renovació de l'estoc d'uns béns, no?, que són efímers i que cada cop hem d'anar substituint-los. I això, jo crec que aquí és on producció i consum es poden posar d'acord en noves formes de produir i consumir, que es posin l'accent en la durabilitat, en la reparació i, en definitiva, en allargar la vida útil d'aquells recursos que ja estan en l'economia i que han d'estar durant molt més temps.
Per tant, usabilitat al centre. I pel que fa al model de negoci, la circularitat també ha de ser-hi present només en el producte final, suposo, no? També en tots els processos per fer aquell producte, no?
Això fa més complicat, oi? Però sí. És tot al final no és tant que una empresa individualment o un consumidor o un producte siguin circulars, sinó que necessitem que tot l'ecosistema que el rodeja, que no, que l'envolta, també ho sigui. Perquè generalment doncs, les empreses no operen aïllades, sinó que tenen proveïdors, tenen clients, tenen facilitadors, i per tant, una empresa, no sé, per exemple, doncs a Lleida, serà tan circular com el seu entorn també ho sigui, perquè l'estratègia Rambo d'anar sol, no, al Vietnam i sortir viu, no acaba funcionant mai.
És una pel·lícula,
bàsicament. És una pel·lícula, sí. Això dels herois que s'enfronten a tots els enemics i acaben vius, no sol sortir bé a la vida real. Llavors, en el món empresarial, doncs, tampoc, no? I els consumidors tampoc. Tu sol pots fer poc, necessites que l'entorn també t'acompanyi.
I ara m'he espantat, perquè si ens anem a l'àmbit cinematogràfic, doncs no sempre guanyen els bons, Jordi, i això
no,
i això no és bona notícia per nosaltres individualment i socialment. Suposo que aquell que sí que està apretant, no?, a la sostenibilitat i a aquest tipus d'economia més circular i no lineal és el medi ambient, no? És l'Agenda 2030, és els acords de París, és el canvi climàtic, és la manera com consumim, la manera com produïm. Ho hem de canviar, al final sí o sí, no?
Sí, el que passa és que, és a dir, des de l'inici de la revolució industrial, ja ens anem dos segles i mig enrere, hem ignorat, o sigui, no s'ha tingut en compte els impactes ambientals de la producció de béns, no? Això no ha aparegut al mapa, no era un problema. Inicialment es podia entendre que fos així, perquè al final la població mundial era molt menor, els recursos, doncs, hi havia dificultat d'accedir als recursos de matèries primeres, però al final la finitud no era un concepte, doncs, que fos lògic de pensar, no sé, al final del segle XVIII. Però actualment, l'any 2021, això ja no és així, no? La població mundial són més de 7.000 milions d'habitants, el consum per càpita està augmentant, és molt més elevat, i per tant estem topant amb els límits, és a dir, l'abastament de recursos ja no és tan clar, estem topant amb escassetat de recursos, de matèries primeres, o almenys de la capacitat de transformar-les i posar-les disponibles per fer nous productes. Temes climàtics, no? Totes les emissions de gasos d'efecte hivernacle, doncs ja estan afectant d'una forma més palpable i real alguns sectors econòmics, com el sector primari, que depèn molt de les condicions meteorològiques, no? I climàtiques, doncs ja està patint les conseqüències d'aquest canvi climàtic i, per tant, doncs aquests costos s'estan fent evidents. Llavors, el que hem de fer és incorporar, internalitzar aquests costos en el preu que paguem per les coses, no? I per això, doncs, les noves regulacions que van apareixent, doncs ja va apareixent un tipus de fiscalitat, que és la fiscalitat ambiental, la fiscalitat verda, que, per exemple, encarirà la incorporació de materials plàstics en envasos, plàstics d'un sol ús, encarirar tot el que són taxes d'abocador, encarirar l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, de carboni, de taxa de carboni, per alguns, extendrà els sectors afectats per al mercat regulat. És a dir, anirem encarint la incorporació de recursos i encarint la generació de residus, i siguin sòlids o gasosos, amb la intenció de preservar allò que ja estem fent funcionar, no? Que ja circula dins de l'economia. Però crec que els ritmes, no?, d'aquests canvis respecte al ritme de canvi de l'entorn, de la biosfera, són molt diferents. I no sempre, sí, intento ser optimista, però no sempre sembla que sigui factible que en el ritme que estem fent els canvis, i que estem fent els canvis una part molt petita de la humanitat, perquè hi ha una part molt important que encara no està fent, no té aquesta lògica de regulació, de consum, etc., arribem a temps. Ui. Per tant, bueno, crec que els homo sapiens són bastant dolents anticipant problemes i actuem quan ens els trobem a sobre. Però en aquest cas, actuar tard significa generar patiment a molts milions de persones, no? O milers de milions de persones.
Uh-huh. I estava pensant també, Jordi Oliver, que, clar, en termes econòmics, no?, per a les empreses, en comptes de ser un càstig, aquests, per a empreses i per a les persones individuals, al final la gestió del residu ser un càstig, no?, si els hi donem valor, els valoritzem, és un recurs, no? Per tant, idear els productes per a que quan s'acabi el seu ús generin encara una economia, aquesta també pot ser una bona clau. Suposo que aquesta també és la teva feina.
Exacte, sí. Nosaltres el que fem és esborrar la paraula residu, aquesta ja no existeix, l'esborrem del nostre cervell, l'eliminem i la substituïm per recurs. Al final, el residu és fruit d'un mal disseny. És a dir, quan al final de la vida útil d'un producte generem residus, vol dir que no havíem pensat per aquesta etapa, per aquest moment, i no estàvem pensant què podíem fer-ne més enllà. Per tant, hem de pensar sempre en clau de recurs. Tots són recursos que estan fent una funció, però que no han de tenir només una vida. I, per tant, ja sigui, diguéssim, facilitant, no?, fent un disseny per al reciclatge, un disseny per la reutilització, sistemes de recuperació dels productes al final de la vida útil per poder-ne fer altres productes, ja sigui en la meva empresa o sigui en col·laboració amb altres sectors que puguin aprofitar alguns components, etc. És a dir, aquest concepte del producte, o sigui, el cotxe, la rentadora, l'armari, la roba, no?, com si fos un porc, doncs tot es pot aprofitar, és la clau, hem d'anar cap aquí. El que passa és que si ens està escoltant algú, no?, que posa al mercat productes, i ostres, però això com ho faig? És complicat. I certament és complicat, perquè estem en un moment de transició i segurament el que hauríem de fer demà o avui no acaba de funcionar, perquè la lògica del mercat, del consumidor, del proveïdor, de la regulació, fins i tot, no acaba de ser la que hauria de ser, no? I, bueno, estem en un moment de canvis, són moments de contradiccions, però crec que aquelles empreses que siguin capaces d'innovar, d'anticipar-se, i d'anar pensant en aquesta lògica d'incorporar la circularitat, doncs tindran un avantatge competitiu el dia de demà o d'avui mateix.
Vosaltres vau crear Inèdit, no?, i aquí assessoreu també a grans empreses, noves empreses i grans empreses. Qui ho té més difícil? La petita que comença o aquell monstre gran que necessita, doncs, reconvertir-se?
És una bona pregunta, perquè no està clara la resposta, eh? La petita empresa o l'start-up i la gran empresa de vegades tenen avantatges i inconvenients que són complementaris, no? La petita segurament pot ser molt, molt més àgil, pot néixer ja sota un nou model de negoci que ja incorpora la circularitat, però generalment té problemes de manca de recursos, no? Recursos de persones, econòmics. No té el múscul que té una gran corporació. Però es pot anticipar. Pot ser estem veient, per exemple, estar pensant en termes de mobilitat urbana sostenible, compartida, doncs les empreses que fan scooters compartides, moto elèctrica compartida, n'hi ha que són petites empreses que van néixer amb aquest nou model, que es van anticipar a totes les grans, que estan oferint serveis de mobilitat compartida sense necessitat de tenir una gran fàbrica darrere. En canvi, les grans corporacions sí que són molt més rígides, tenen unes línies de negoci que estan molt consolidades i que són més intocables, però també estan tenint incentius per part dels inversors. Les que són grans, i les que treballem amb elles, que estan cotitzant a l'IBEX, doncs aquestes ens diuen doncs, que una gran motivació que tenen a l'hora d'incorporar qüestions de sostenibilitat és precisament la pressió dels inversors. Grans fons d'inversió que només posen el capital en allà, que busquen un rendiment econòmic, òbviament, però només el posen en allà si aquella companyia avança decididament en termes de sostenibilitat. I ja estan fent coses molt interessants per la pressió dels inversors. Així que jo crec que en aquesta transició també, o sigui, ja no és tan gran o petita, sinó que és la complementarietat que poden tenir, serà clau, perquè es necessiten mútuament. Les grans empreses estan innovant en base a l'adquisició, moltes vegades, de petites empreses. I la innovació, moltes vegades, no és interna, que també en fan, sinó que el que fan és mirar què passa en el mercat, qui es belluga, qui està fent coses noves. Sí, cap a dintre, no? Aquesta m'agrada. Doncs una mica la lògica també, o sigui, això seguirà passant, però que hi ha una oportunitat no només d'absorbir, ser absorbit, sinó de cooperar amb grans corporacions que tenen els recursos que tu no tens com a petit, però tu tens una agilitat, una visió, una capacitat de flexibilitat que els grans moltes vegades tampoc tenen. No? Llavors, bueno, en aquest diàleg crec que poden sortir coses interessants en aquest moment de canvi, sobretot.
I ja per acabar, Jordi Oliver, perquè podríem parlar molta estona i tampoc no cal prendre tot el temps, però volia posar de relleu que a la vostra pàgina web, a Inèdit, a circular.inèditinnova.com, hi ha un test per autoavaluar-nos com a empreses, no?, per saber si som circulars o no, oi?
Sí, això és una eina gratuïta que vam desenvolupar amb aquesta idea d'ajudar les empreses a que fessin un primer test de circularitat amb una dotzena de preguntes que són ràpides de respondre i que s'adapten als diferents sectors, que tinguessin un primer diagnòstic de com estan en relació a la circularitat, quins aspectes ja estan treballant adequadament, on tenen oportunitats de millora, amb la idea doncs, de poder tenir una primera planificació de per on començo, no? Perquè a vegades ens trobem que davant d'aquest escenari tan complex, no? Que pots tocar tantes coses, puc fer coses en producte, puc fer coses en proveïdors, puc fer coses en logística, puc fer coses en envasos, en emissions de carboni. O sigui, el ventall és tan enorme que de vegades porta al bloqueig. De dir, ostres, no sé per on començar. Llavors, aquesta eina el que intenta és això, ajudar una mica a veure per on has de començar a treballar, què és rellevant per tu en el teu sector. Perquè una altra cosa que no funciona és copiar. No? I mira, com que el veí està fent tema d'ecodisseny d'envasos, jo també. Bé, això pot ser que estigui bé, pot ser que per ell sigui molt rellevant i per tu, en canvi, el que és més rellevant és un tema de procés, un tema de producte, un tema, no sé, de carboni. I, per tant, és important que cadascú es conegui amb ell mateix, això amb psicologia fins i tot, però a nivell d'empresa i circularitat doncs, també ens hem de conèixer nosaltres mateixos, la nostra activitat, i saber què és rellevant per nosaltres en el nostre context i en el nostre sector.
Doncs en comptes d'allò d'anàlisi fins a la paràlisi, que de vegades també ens passa, no? Ser sí, proactius. Sí, sí. Una mica seria aquest el missatge, no paralitzar-nos davant de tots aquests canvis infinits que ens venen davant d'aquesta transició que ens sobrevé com un tsunami, no? I aprendre a surfejar el que puguem ara, abans que arribi l'ona molt gran. Aquest seria una mica el missatge. Posem-nos les piles, actuem.
Totalment, totalment. Hem d'avançar. És com si estiguéssim, no sé, caminant per la muntanya amb una tempesta de neu. Si et quedes parat, et quedes colgat de neu, no? I a més et congeles. Llavors, endavant, caminem, de vegades alguns caminaven més ràpid, altres més a poc, però avancem, avancem perquè sí, el canvi és molt gran i ens ha de trobar actius. No sabem on anem, no sabem si anem en la direcció correcta de vegades, no sabem si anem sols o anem acompanyats, però crec que cada empresa, cada activitat ha de trobar el seu camí, la seva via de diferenciació, perquè quan arribin canvis que arribaran, jo crec, malauradament, bastant per crisis, no? Com estem veient ara. Doncs, ara, pum, arriba el Covid, després arriba energia, després crisi de materials, crisi dels contenidors que no arriben o que pugen els preus. Hem d'estar innovant constantment, no? No estar enquilosats per poder-nos adaptar als canvis que cada cop seran més grans i més freqüents.
Se'ns gira feina.
Sí, és molt cansat.
Sí, diuen que els cansats fan la feina. Sí. Doncs això és el que ens toca. Jordi Libé, ha estat un plaer escoltar-te. Recordem que ets doctor en Ciències Ambientals, director executiu d'Inèdit. Qui tingui més curiositat, doncs ineditinnova.com. Allà també us trobaran. Molta feina, molt bona feina i molta sort i molts encerts que al final són els de tots. O sigui que molta energia.
Gràcies. Una abraçada.
Fins aviat. Adéu-siau.
Adéu.
Som terra. Som territori.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
La Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica és un esdeveniment amb tot un conjunt d'activitats amb l'objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques entre la població. A l'Escola Agrària d'Alfarràs s'organitza una jornada de transferència sobre la comercialització i innovació com pot servir per combatre el despoblament rural. En aquesta jornada es revisaran els segells ecològics existents i es mostrarà un exemple de productes innovadors i ecològics. L'Eva Parrilla és la cap de programes de l'Escola Agrària d'Alfarràs.
La Vaca Tecnològica.
Eva Parrilla, cap de programes de l'Escola Agrària d'Alfarràs, de la formació inicial i també de la formació contínua. Benvinguda, què tal, com esteu?
Hola, bon dia, molt bé.
Molt bon dia. L'Escola Agrària d'Alfarràs és un referent en agricultura ecològica i, per tant, suposo que també és un dels motius pels que celebreu aquesta Setmana Bio i ho fareu amb una jornada. Això serà el divendres dia 22, oi?
Sí, correcte. Nosaltres, des de ja fa uns anys, cada any per la Setmana Bio, intentem participar fent alguna activitat, o bé una jornada, o bé una activitat lúdica amb els alumnes. Llavors, la Setmana Bio, per què? Per què es fa? Per conèixer la producció i alimentació ecològica arreu del territori. Llavors, nosaltres cada any, ja farà uns 6 anys, fem una jornada de comercialització i aquest any hem donat un pas endavant i parlarem comercialització i innovació per combatre el despoblament rural.
Francament, Eva, és que això és superinteressant, no? Com la comercialització, a més, pot ajudar a combatre el despoblament rural, que és un dels problemes més importants, i sobretot a mig curt termini, que tenen molts pobles, no?, de l'entorn rural. Sí. Com ho fareu? Quines són les pautes i d'això, com posareu llum a la foscor?
Clar, això és complicat, s'intentarà. Llavors, nosaltres el que hem pensat és, per combatre el despoblament rural, fer veure que hi ha alternatives, hi ha possibilitats a les noves generacions futures aquí al territori que no marxi el talent i que puguin innovar en el sector alimentari. Llavors, per això nosaltres hem convidat, vindrà una empresa a explicar la seva experiència i intentarem que vegin que hi ha coses, hi ha oportunitats, no tot està inventat, que poden fer més coses.
Per tant, què? Que no tot està inventat, poden fer més coses, però suposo que donareu eines, no?
Sí, sí. Llavors, ens explicaran aquesta empresa, ens explicarà la seva experiència. Llavors, la majoria de pagesos d'aquí de la zona pues, bueno, tenen fruita o tenen els animals, però se queden aquí. Vull dir, tenen el producte primari tal qual, no? Llavors, clar, nosaltres un pas endavant seria la seva transformació. Llavors, perquè així tens, doncs, bueno, el producte es pot vendre al llarg del temps. Uh-huh. No està encaixonat amb una estació. Llavors, aquesta empresa, bueno, ara ja ho puc explicar, no? Es diu Rosco Fruit, la poma de xocolata. Llavors, clar, nosaltres aquí d'empreses bueno, frutícoles de poma n'hi ha moltes, però que facin aquesta poma de xocolata i que es pugui vendre pues per Nadal o bueno, al llarg del temps, pues no, és la primera. És una empresa innovadora que ha creat aquest producte i és un snack saludable. Llavors, bueno, ens explicaran com van començar la idea, com ho van desenvolupar i bueno, donar eines perquè bueno, despertar als joves i bueno, a la població en general noves idees de negoci.
Que bo, com es fa, per exemple, amb la taronja, no? Amb xocolata, doncs poma amb xocolata seria una cosa similar, no? Com... Doncs tens raó, com...
Clar.
Hi ha moltes coses que també es poden, no sé, sí, donar una segona vida, no? Valor
sí,
afegit.
Sí.
En aquest cas, sí, amb productes de... Com serien? De segona, tercera gamma, quarta gamma, no? Una mica
sí,
més elaborats.
Sí. Correcte. Llavors, bueno, ens explicaran com va començar. Segurament tot no va ser fàcil. Com els va vindre la idea, com ho van desenvolupar. I ara, com que ja porten uns anys fent-ho, a veure, que ens expliquin. També tinc entès, bueno, no ho sé, però segurament es van aliar amb alguna altra, perquè, clar, ells fan la poma, però la xocolata qui la fa? Llavors, suposo que van contactar amb una altra empresa, amb els altres proveïdors,
sinergies,
i aquí ens explicaran.
Aquí clar. Sinergies, clar. Doncs, escolta, clar, serà clar. Molt interessant. Presencial, a més, no?
Sí. Presencial per què? Perquè tenim ganes. Tenim ganes de que la gent vingui aquí a l'escola, compartir... Si no hi ha més remei, se fa en línia, no hi ha problema, estem preparats i adaptats i n'han fet moltes, però si es pot fer presencial, a mi m'agrada més, perquè estàs en contacte amb la gent, després de la jornada, bueno, hi ha vegades que venen diferents empreses i creen contactes, els alumnes també poden participar, no sé, jo crec que presencial hi ha unes vivències que en línia es perden.
Oh, i tant, tenim ganes ja de presencialitat a més. Ara ja sabem que l'online ens funciona, podem fer-ho servir, però sí. Els qui no es vulguin desplaçar és una molt bona opció, però fa falta el contacte humà, que per això som éssers socials
sí.
I hem estat molt temps aïllats. Et volia preguntar també, hi ha un altre apartat en aquesta jornada tècnica, que és identificar els principals segells ecològics.
Correcte,
que n'hi ha molts, sí, és complicat identificar-los.
Bueno, no. De segells ecològics, a veure, l'obligatori només n'hi ha un, que és l'Eurofulla, que és el mateix segell que serveix a tota Europa. Però aquest és l'obligatori. Quan una persona vol comercialitzar amb productes agroecològics i està certificat, només hi ha aquest, l'Eurofulla. És una fulla amb estrelletes, bueno, és aquest, l'obligatori. Llavors hi ha el del CCPAE. Que els del CCPAE, doncs, bueno, aquí a Catalunya, a les diferents comunitats de... Bueno, doncs d'Espanya, doncs ja és el mateix, però canvia una miqueteta. Canvia, però visualment pot semblar el mateix. Què identifica aquest de... Bueno, a nosaltres del CCPAE, que és el Consell Regulador de Catalunya, identifica el territori, doncs que aquest producte està fet a Catalunya, l'altre que està fet doncs a Múrcia, l'altre que està fet a diferents llocs. I llavors, a banda d'aquestos, podria haver altres segells. Però ja no serien ecològics, ja serien doncs, de proximitat, de quilòmetre zero... de pues, si una està a la cooperativa, però de segells ecològics només n'hi ha un, uh-huh. Aquí a Europa. Després ja, quan, si un vol comercialitzar als Estats Units i tal, hi ha uns altres. I aquí els veurem. Per què? Perquè a vegades hi ha certa confusió, que ens pensem que tot és el mateix i tot. No, aquí ens mostraran tots els segells, llavors, bueno, els classificarem. I jo penso que pot anar molt bé.
I Eva, ja per acabar, també hi ha gent que fa ecològic però que no té segell, és a dir, que fa tot el procés, no?, sense tirar...
Clar,
però que no vol pagar, perquè al final és un cost, el segell, no? Això també pot passar.
Clar, pot passar. Què passa? Clar, ho fan tot, sí, però el consumidor quina garantia té? Com s'ho creu? Clar, l'única manera de demostrar al consumidor i donar... Clar, que aquell producte... donar la confiança que aquell producte és ecològic és la certificació. Clar, moltes vegades te poden donar gas per llebre. Llavors, un, si estàs disposat a pagar més per aquell producte per ser ecològic o per salut. Hi ha gent que per salut necessita consumir productes ecològics. Clar, necessita una seguretat. No pot, amb els ulls clucs, doncs sí, mira, és ecològic, però, clar, moltes vegades necessitem una garantia. Per això és important, jo penso, el segell, perquè s'identifica que aquell producte ha seguit uns controls i realment és ecològic.
Uh-huh. Eva Parrilla, ara sí, ja per acabar, de veritat, sí. Que sí, suposa sí. Per a vosaltres la Setmana Bio, deies que fa molts anys que us heu sumat amb jornades, també durant la pandèmia i ara postpandèmia, que és per vosaltres i suposo que també que és per al sector.
Clar, doncs pel sector és una oportunitat per... per divulgar, per promocionar què és la producció ecològica. Per què? Perquè encara ens trobem, nosaltres perquè ja estem acostumats, ja portem molts anys fent-ho, però quan surts d'aquí de l'escola i parles amb gent, hi ha gent que encara hi ha molt desconeixement, i sobretot els consumidors. Llavors, és una setmana clau, perquè se fan moltes activitats de tot el territori, i és per donar a conèixer a la població què és això de la producció agrària ecològica, quines empreses hi ha que ho fan, i intentar cada vegada crear més seguidors, més seguidors, tant siguin productors com consumidors, com distribuïdors, que és una alternativa més, ni millor ni pitjor. Llavors cadascú escull. I al mercat hi ha diferents opcions i cadascú escull la que més li interessa.
Doncs Eva Parrilla, cap de programes de l'Escola Agrària d'Alfarràs, de la formació inicial, no? De la formació reglada i també de la formació contínua, perquè també aquestes jornades de transferència serveixen per posar-vos al dia, no? Per a tothom, sí. Per a tota la població, evidentment per al primer sector, però per a tothom qui vulgui interessar-se per aquest tema. Sí. Que vagi molt bé i moltes gràcies. Continueu fent aquesta
moltes
bona
gràcies.
Feina.
Un plaer, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, ambientòleg, expert en gestió de residus, del residu al recurs, el nostre ambientòleg de capçalera, que en tenim, que ets tu. Benvingut!
Bon dia, Pili, què tal?
Contenta, contenta que estiguis amb nosaltres i ens donis aquestes lliçons que ens esperonen, no?, a fer les coses una mica millor.
Sí, bé, al final és parlar una mica d'una cosa que tenim molts a casa i molt comuna, que és els residus i que ens afecta al dia a dia. I fer una mica de divulgació perquè siguem tots conscients realment dels impactes que tenen.
Clar, és una d'aquelles coses, no, que ens afecten absolutament a tots de manera transversal, no? És aquelles coses, aquelles problemàtiques de proximitat mundials.
Sí, no, i a vegades jo parlo a casa quan estan preocupats, no, per la meva feina i així, dia, tranquils. O sigui, la gent cada dia tira la basura. Vull dir, jo com que treballo de tècnic de gestió de residus, dic... molt haurien de canviar les coses perquè se m'acabés la feina, no? Vull dir, podria ser algo més, no sé, de més nivell, potser, però al final la gestió dels residus és algo que tothom, malauradament ni generem molt cada vegada més i per això és molt important fer aquesta divulgació i també us dono les gràcies perquè doneu aquest espai.
Totes teves. Va, avui, què ens proposes?
Doncs mira, avui et dic que parlarem molt de lleis. Val? Perquè hi ha una nova llei, s'està tramitant la nova llei de residus de l'estat espanyol i paral·lelament també s'està fent un nou decret d'envasos. Val? Hi ha la llei d'envasos de 1997, doncs ara s'està tornant a fer i ara justament... durant aquesta tardor està en període d'exposició pública.
És que de 1997 ja és una llei boomer.
Clar, sí, l'han estirat massa i...
Home, i com ha evolucionat en 25 anys,
clar,
una boqueria.
Sí. No? I a part que, a conseqüència d'allò, doncs també ara Espanya, per dir d'una forma, està amb aquesta mala situació a nivell mundial, no?, de tema de gestió de residus. No? Vull dir, potser si tinguéssim la legislació més actualitzada estaríem millor. No? Clar, al final és molt important el marc en què ha de donar la llei. Aleshores, bé, La meva impressió inicial quan vaig llegir els primers titulars d'aquesta llei va ser molt bona, vale? No? Però malauradament...
Has llegit la lletra petita.
Clar, inicialment dius, ostres, bueno, molt motivador, però clar, després rasques una mica i dius, ostres, és com que, bueno, ara ho anirem desgranant, però hi ha molts, o sigui, per mi el títol, no?, seria bons titulars, però ja està, no? Bons titulars i aquí es queda. I espero que ara amb el temps d'exposició pública, al·legacions, etc., doncs se vagi concretant això i es vagin traient doncs, aquests condicionants i que al final siguin coses d'implantació real. ¿Vale? Per exemple, una cosa que hem parlat molt aquí, no? Parla el nou decret d'envasos, de producció i gestió d'envasos, de la possible implantació del sistema d'evolució i retorn. Doncs, bueno, ho diu, però el condiciona, i el condiciona al no assoliment d'uns percentatges de recollida selectiva. Però no parla d'on trauran aquestes dades, i clar, si les dades les ha de donar qui actualment ho està gestionant, per exemple, Coembes, doncs, segons ells ja s'està arribant als resultats òptims. O sigui, que espero que li concretin més d'on s'han de treure aquestes dades i que no es considerin dades bones si, per exemple, els residus acaben anant al sud-est asiàtic, per exemple, no? Vull dir, s'han de considerar que dades de reciclatge real, ¿vale? I llavors, doncs això, la llei, aquest nou decret condiciona la implantació del nombre, la implantació de l'SDDR, que és quan jo vaig dir, ostres, que bé, però després ho condiciona a que no s'assoleixi el 70% de recollida selectiva al 2023. Doncs, bueno, esperem que es concreti una mica més això i que realment les dades siguin sobre dades objectives, perquè aleshores sí que estarem segurs que s'implantarà perquè estem molt lluny d'aquest 70%. Després, un altre titular interessant, no? Diu prohibició dels embolcalls a les fruites. Carai, bueno, doncs segur que tots els que tenim una mica de sensibilitat en el medi ambient ens fiquem les mans al cap quan anem als supermercats i veiem aquell plàtan embolicat o aquelles quatre pomes amb un munt d'envoltoris de plàstic. Doncs bé, doncs dius, ostres, quan veus això, doncs te sembla molt interessant. Però després diu que sols si no fan més de 1,5 quilos, vale? Per tant, 1,5 quilos se fan ràpid, i després que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ho haurà de verificar. O sigui, haurà de dir que no hi ha risc de degradabilitat, per tant, ja ho estem condicionant ja molt. No? En lloc de dir, pum, s'ha de fer per llei, no, doncs fiquen unes condicions que després posen molt fàcil a la indústria que li interessa envasar, que no dur a terme aquesta acció. No? Després, una cosa que sembla que no té condicionant, però bueno, ja ho veurem, que és el foment de la indústria del reciclatge. Llavors demana que a tots els envasos que es produeixin hi hagi un 20%, un 25% estigui fet de material reciclat. Bueno, això sembla una bona mesura, perquè el que està fent és fomentar que hi hagi més empreses que els interessi reciclar, que els interessi generar plàstics que vinguin del reciclatge. Val? Perquè un dels problemes que tenim ara amb el reciclatge és que quan les empreses han triturat les botelles de plàstic, han generat la matèria prima, es troben que ve matèria verge provinent del petroli i que segons quan, no? Segons en quin moment de l'any, és tan barat que surt més a compte comprar la matèria verge que el reciclat. Llavors, amb això, si hi ha obligació de que cada envàs tingui el 25% de material reciclat, doncs, bueno, almenys te garanteix la venda, la sortida d'aquest producte i, per tant, garantís que hi hagi empreses que es dediquin a això. Després, també hi ha algunes mesures de prevenció interessants, com l'obligació de venda a granel, ¿vale? Però també, després hi ha com una condició, que sol amb superfícies de menys de 300 metres quadrats, etc. Però, bueno, almenys un nombre, no? I està bé que cada vegada es potenciï més la venda a granel i que no es vegi com algo de quatre friquis que no volen generar envasos, sinó que vagis a un supermercat gran i trobis la possibilitat de comprar pues, pasta, llegums, farina, no?, a granel. Després, també, nombre, no?, ho diu, incentius a l'ecodisseny, que bueno, ja ho hem comentat altres vegades, l'ecodisseny és el més important. És a dir, que un producte estigui dissenyat des de l'inici perquè després sigui valoritzable. Llavors, què fan aquí? Diuen pues, que s'aplicaran bonificacions als envasos que estiguin creats, no?, perquè després poden ser reutilitzats o reciclats. Això està molt bé, perquè llavors vol dir que es fomentaran, per exemple, els envasos monomaterials o els envasos fets de material valoritzable, tipus l'alumini, etc. I no els tetrabrics, per exemple, que són, bueno, tetrabric, que vol dir que porten més de 4 capes de materials, que és difícil de valoritzar, etc. Llavors també diu que es penalitzaran aquests materials, bueno, aquests envasos que tinguin, pues, que siguin difícils de reciclar. I bé, aquestes són 4 pinzellades de la nova llei, bueno, aquests titulars.
Et volia preguntar, aquesta sí. Nova llei és ja està aprovada?
No,
o sigui,
està
que després...
en període d'exposició pública.
Ah, vull dir que després aquí encara poden passar mil la coses. Valla, com a vegades passa, no?
Per això
no?
He trobat molt important fer-ne difusió aquí, perquè, bueno, si algú... Ara és molt fàcil, no?, que encara que estiguem sentats al sofà a casa, mirem per internet, nova llei de... nou decret d'envasos. Doncs, fins i... O sigui, podem participar, podem fer propostes, podem fer pressió... ni que sigui mitjançant xarxes socials, que els polítics vegin que això és un tema que importa a la societat, no? I que és molt important, perquè l'última llei era del 97. Imagina't quants anys pot condicionar, no?, la gestió dels envasos a aquesta llei, i crec que hi haurà molt debat, i sobretot amb el tema de la implantació de l'SDDR, del sistema de devolució, perquè, com ja hem comentat altres vegades, doncs, té molts... Els ecologistes ja estan molt a favor, però després té el lobby, no?, de Coembes, etc., que estan en contra, i per tant crec que s'ha d'intentar que arribi la informació correcta a la gent i que mirem pel nostre futur, per la sostenibilitat.
Va, cas de bones pràctiques i què hem de fer per millorar el món?
Mira, ja he dit que avui aniríem molt de lleis i llavors em va impactar bastant el tema del discurs que es va fer, bueno, l'altre dia, bueno, fa uns dies, no?, del tema del a la Generalitat, no?, el president aragonès que va dir, bueno, que una de les mesures que volien implantar era el repartiment de copes menstruals a escoles i instituts i també a altres centres, no? Uh-huh. Bueno, pues em va semblar una gran mesura. Crec que, ostres, està molt bé, perquè, bueno, segons totes les entitats expertes amb el tema, doncs és un sistema més econòmic i a part que redueix molt la generació de residus, val? I aleshores està molt bé que des dels instituts, que és un moment clau, no? Bueno, és el moment que es comença, pues, a menstruar, etc. Doncs, pues que la gent, no, les noies, tinguin aquesta informació perquè sapiguin que tenen aquesta alternativa i uh-huh. no sol els sistemes convencionals, no?
Jo, perquè també van als instituts.
Clar,
les...
és que el futur és això, és que vagin als instituts aquests altres sistemes que, a part, no tenen... Bueno, contaminen més, són més cars...
No són reciclables
i trobo molt fort que tampoc tinguin un IVA com d'un bé de luxe, no? quan hauria de ser és algo
essencial.
Llavors, pues, la copa menstrual o altres sistemes reutilitzables sembla que pot ser una gran solució, uh-huh. no? Tant ambiental com econòmic, i per tant la volia destacar com a cas local, bueno, a nivell de Catalunya, no?
I el cas d'això, d'activisme individual,
sí, doncs,
aquí mireu, no hi ha cap llei avui, no? O sí?
Sí, bueno, també. Està relacionat amb una llei, no?, una directiva europea que farà obligatòria la recollida d'olis...
De cuina?
De cuina, sí, abans del 2025. Llavors,
hi ha molts municipis que ja tenen...
Sí, però és una mica més en sèrio, no? Ara hi ha potser alguns contenedors de forma anecdòtica, potser, però ara fer-ho més, bueno... O almenys que hi siguin a tots. I jo bona pràctica en prevenció de residus, doncs, bueno, hi ha l'alternativa de fer sabó de casa, no? També amb els olis de cuina. Doncs, bueno, i ara hi ha moltes entitats que fan tallers per ensenyar a fer sabó. És una pràctica que abans les nostres mares, padrines, padrins, etc. ho feien, doncs intentar incentivar-ho. Bueno, com a bona pràctica per deixar de generar un residu i, a part, obtindre un, un material que és el sabó.
Doncs escolta, Joan Ibars, moltíssimes gràcies per aquestes lleis que avui ens has posat sobre la taula.
Sí, avui n'hi ha de lleis. Però és molt important, eh? Les lleis, sí, sí, al final, és que ens acabem marcant molt.
Són les que obliguen, no?
Sí.
Moltíssimes gràcies i t'esperem un altre dia. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. Adeu. A vosaltres. Adeu.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.